Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Es creen a L'Escala dos grups del col·lectiu Alcohòlics Anònims, un dedicat a malalts, l'altre dedicat a les seves famílies. Per assistir-hi o demanar informació només cal anar els dissabtes al local Can Llogat, al carrer Vista Alegre. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Aquesta notícia es completa amb d'altres que repassem ara mateix en format breu. Diversos grups preocupats pels residus han fet neteja de deixalles a les platges de L'Escala, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Lamenten que encara moltes persones no estiguin conscienciades dels problemes que generen els residus. L'agrupació sardanista Avi Xaixo fa un balanç satisfactori de l'Aplec, amb concerts a la tarda i nit de dissabte i al matí i tarda d'ahir diumenge. En el global del cap de setmana s'han estrenat 7 sardanes i se n'han recuperades 21. Aquest vespre, d'aquí escassament 2 hores, es celebra el ple ordinari de juny. 15 punts a l'ordre del dia, entre ells l'aprovació del Compte General de 2020, o el conveni amb el Consell Comarcal en matèria de serveis bàsics d'atenció social. Es fa encara per videoconferència. Es pot seguir, però, en directe a través dels mitjans locals. Esports, el Futbol Club L'Escala guanya el Manlleu 2-1 en el darrer partit de la temporada a casa. Els gols de Jan Balde i Ignasi Masó impedeixen als osonencs aspirar a la primera posició. Al final del partit, però, una ampolla d'aigua i una bossa de fruits secs van ser els protagonistes. Recull d'agenda d'activitats més el temps amb Sergi Corral acabaran de completar un informatiu en el qual es comenta com avui s'estableix la bonança i ja el temps d'estiu indiscutiblement. Canvi de xip amb temperatures màximes que rondaran els 30 graus. Fins aquí aquest avanç. Us deixem ara amb el Far, segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que passa avui per temàtiques com aquestes. Connexió amb les Illes Balears. Interactiu entrevista amb un pescador. Recepta sobre marmitaco i el preu del peix. Sabrem com ha anat avui a la confraria de pescadors de Cambrils, connectant amb Clàudia Masdeu. El Far, doncs, fins a les 6, de 6 a 7, actualitat local, a l'informatiu més als esports, on amics d'en Vivan Garcia. A les 7, a l'actualitat d'àmbit nacional, avui compactada, n'escoltarem només el butlletí i llavors connectarem amb l'àudio del ple de l'Ajuntament. A partir de les 8, al Ruta 66, en Pitu dos Santos. A partir de les 9, al Mixtures. A partir de les 10, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i el Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, comencem la segona hora de programa. Per cert, segona hora de programa a la qual parlarem de turisme. Des d'avui s'obre ja la lliure, més o menys lliure, circulació de totes aquelles persones que estiguin vacunades o portin feta una PCR o fins i tot uns antígens recents. De fet, a partir d'avui els creuers començaran ja a navegar per la Mediterrània i, per tant, sembla que novament es reactiva aquesta indústria turística. Aquesta indústria turística que s'havia dit que no havia de ser el pal de paller i que sembla que novament torna a ser el pal de paller de l'activitat econòmica del país. Veurem què passa amb tot això, perquè clar, quan veus com, amb quina alegria comença el món del turisme i veus finalment com queden els fons Next Generation, aquests fons que estan demanant totes les grans empreses per desenvolupar projectes d'energia neta, i que de cara als usuaris, que se'ns havia dit los ciudadanos podrán y se les facilitará para que puedan dinamizar la economía, al final acaba resultant que només pots canviar-te les finestres de casa i ja està, perquè a particulars l'única ajuda que es dona és precisament això, a canviar-te les finestres de casa, doncs acaba generar-te un cert curtcircuit, perquè penses, home, si havíem de trobar una indústria alternativa al turisme, no hem estat capaços encara de trobar-la, no podem implementar altres mesures, impulsar altres projectes? De moment, sembla que no. El món de l'economia i de l'empresa està encara amb aquella cosa de dir a ver por dónde saldremos. Doncs ho haurem d'impulsar els ciutadans, que és el que sempre ens toca fer. El que passa que seria interessant que, ni que fos per el sou que cobren, que se'l guanyessin i que, per tant, ens oferissin alternatives viables. Bé, en tot cas, en parlarem de tot això. Per cert, parlarem de turisme, si tot va bé, abans de les 6 de la tarda, connectarem amb en Domènec Biosca perquè ens analitzi la importància i el pes específic del turisme de creuer a l'economia del país. Benvinguts als que us incorporeu a aquesta segona hora del Far. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Plaer que ens acompanyeu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I viatgem cap a les Illes Balears, com ens agrada fer els dilluns, i de tant en tant, massa de tant en tant pel nostre gust, però bé, de tant en tant ens n'anem fins a la cofradia d'Eivissa per saludar a la responsable dels projectes ambientals d'aquesta cofradia, que és la Marga Serra. Marga, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Doncs moltíssimes ganes de xerrar amb tu una estona i de veure com esteu per aquí a Eivissa, sobretot. Mira, després de la jornada de divendres, que suposo que per aquí també veu parar, no?
Sí, vàrem parar. Sí, home, que vàrem parar.
És que no hi havia una altra, eh?
No hi havia una altra. Nosaltres hem sentit comentaris un poc de tot. És veritat que la nostra flota de bou és més petita que altres que estan a zones del Mediterrani, però som el sector primari. Som unes modalitats pesqueres que tenen molt mala fama, és veritat. També han canviat molt amb els pas de temps i a vegades molta gent no té coneixement sobre aquestes coses. I ara les darreres restriccions que es van proposar des de Brussel·les no han acabat d'encaixar bé. També crec que era un moment molt delicat, això és una opinió un poc personal, però després de totes les crisis de Covid hi ha hagut molta gent que no ha pogut sortir a pescar.
Sí.
No ha fet el nostre cas, però sí persones de la conca mediterrània que no han pogut sortir a pescar. Crec que ha fet un moment delicat per plantejar tot això i al final hem decidit aturar per donar un poc de tensió, no?
És que, de fet, el sector pesquer, és a dir, la Unió Europea, que en general implementa normes molt bèsties, segurament perquè el planeta ho demanda, no?, i el país s'hi ha de comprometre, ha ajudat molt al sector agrícola i no ha ajudat gens al sector pesquer. O quan ha ajudat al sector pesquer, jo no sé com ho heu rebut des d'Eivissa, però a la península se l'ha ajudat d'una manera una mica despreocupada, per entendre'ns. És veritat que el sector pesquer s'ha fet molt mal amb ell mateix durant molt de temps, però tampoc Europa ha estat una administració que hagi fet una bona tutela d'aquesta ajuda.
Jo crec que és complicat. No és la primera vegada que tenim com conflicte en aquest sentit. Ja fa uns anys també vam tenir un tema amb la pesca d'encerclament, que ens van prohibir una modalitat local, artesanal, que era molt apareguda. I supos que a vegades és com, bueno, tenen una mica les normatives al vent, no? A fora com cauen. Després cada un presenta les seves al·legacions. És, no sé, crec que cada un té les seves peculiaritats. no ho sé, em pareix un món com molt, molt tediós, no? Quan es marquen totes aquestes normes i es fa molta feina des del propi sector pesquer. Nosaltres, per exemple, ara s'està treballant un projecte d'estudi de socioeconòmic, de importància a nivell socioeconòmic de la pesca de bou, per exemple.
Sí.
S'està fent un pla de gamba, no? A Palamós, és sentit, s'està fent un pla de gestió de la gamba. Vull dir que des del propi sector pesquer es treballa molt de cara a poder continuar, no?, en la feina. I a vegades aquestes coses o el continu discurs ecologista de que són tremendos, que arriba a esgotar una mica, perquè crec que des del sector s'intenta treballar, ja sabem que la pesca d'arrossegament no és el més selectiu que s'ha vist, però intentant treballar per continuar mantenint aquest recurs i els llocs de feina, perquè sempre estan parlant de la sostenibilitat des del punt de vista ambiental, que ja saps que això sempre t'ho remarc molt,
sí.
Parlant de gestió pesquera, si els pescadors també segueixen pescant i treballant i mantenint aquests valors que engloba tot el sector pesquer. No només com un mar ple de peixos podem parlar de pesca sostenible. Un mar ple de peixos no és una gestió pesquera. Si el pescador no pot sortir a treballar. Per tant, vull remarcar sobretot aquesta idea de la feina que es fa dins del propi sector. I una altra cosa, una reflexió que vull enviar, perquè abans ho estava fent i dic això, els he de dir als meus companys d'espart.
Sí.
Si de desaparèixer el sector pesquer local... Penseu que aquest recurs quedarà allí i ningú l'explotarà? I l'explotarà després, Es posa un bic aquí, aquesta reflexió. Vull dir, és més important del que per ells poder mantenir els nostres pescadors locals.
I després una altra qüestió. Hi ha dues qüestions. De tot el que acabes de dir, hi ha dues qüestions. Per una banda, referenciar la conversa que hem tingut tot just abans d'arribar a les 5 de la tarda amb una investigadora de la Universitat de Girona que ha fet un estudi sobre la gamba vermella a la Mediterrània, des de Catalunya i fins a València, tota la franja, i que ha constatat que es troba en un molt bon estat de salut genètica i que, per tant, la feina que s'ha fet de protecció ha estat bona. Jo crec que és important referenciar-ho, perquè això, al cap i a la fi, quan es diu feina de protecció, és un esforç que han fet els pescadors de reducció de la seva pressió pesquera. Això per un costat. I per l'altre, això últim que deies, que jo crec que és molt important. La gent ha de saber que hi ha dues maneres de menjar peix. El peix de proximitat, que nosaltres que molta gent pensa que són aquests pescadors que malmeten al Mediterrani, tal i Pasqual i no sé què, i que no és veritat, però que és pesca artesanal, o bé matar la pesca artesanal de la Mediterrània, però seguir consumint el peix, que aquest sí que es pesca sense cap mena de control ni criteri, a la zona de l'Índic. Okay. És a dir, al final, els pescadors d'aquí són els que més protegeixen el recurs, precisament perquè són els més controlats, són els més vigilats. Això la gent ho ha de tenir clar.
És interessant, està clar.
No? Si seguirem menjant peix, ara hem d'escollir quin peix volem menjar, el d'aquí o el d'una altra banda, sense cap mena de control ni garantia, i que sí que malmet els oceans. Jo crec que aquest és una mica el camí, no, Marga?
Està clar, i després del tema aquest, que és un poc el que tu estàs un poc deixant entreveure, el tema de sobirania alimentària, els propis, les comunitats, els països, hem de ser capaços de tenir autoabastiment, no?, de ser capaços d'aconseguir aliments per ells mateixos, no?, que és el primer pas cap a la seguretat alimentària. I que és molt important tot aquest tema, i no s'ha... Moltes vegades el consumidor no pren consciència d'això, es deixen portar per missatges catastrofistes, no?, com el Sispira, sí, o ONGs vàries, no?, l'altre dia n'hi havia una, que no direm el nom, no?, que estava com tota preocupada perquè no en tenia, perquè nosaltres no havíem protegit els lluç quan era una espècie sobre de pescada, i nosaltres és que nosaltres no pescàvem lluç, saps? I estava com... I dius, a veure, a quin punt teniu prou coneixement per mullar després aquests missatges que ens deixen a nosaltres en molt mal lloc, no? Realment, amb tota la feina que hi ha darrere, que és el que moltes vegades parlem, que darrere d'aquest pescador que surt i tira la xarxa, hi ha tota una maquinària, començant per ell, passant pels estudis científics, per administració, per tot aquest sistema que no es pot menysprear d'aquesta manera, no? Després, criticant-lo i dient lliurement el primer que mos pareix. Ui, arrossegament, això no és selectiu, us està carregant tot, són uns criminals. Ostres, No, hi ha molta feina darrere aquest moment de tirar-se xarxa, no?
I
perquè ara vinguis tu i vos ho tiris així cap endarrere, no?
Mira, l'altre dia precisament vaig veure el Shakespeare aquest, que està al Netflix, si algú té curiositat,
sí.
I vaig veure que no. I que no correspon al model de pesca que tenim a la Mediterrània, per res.
No, però no diferencien pesca il·legal, per començar, de pesca industrial, de pesca local, i ja està, i són pesca i punt, no? I aquestes coses fan molt de mal en el sector, està clar.
Doncs, Marga, nosaltres seguirem donant suport al sector artesanal
sempre.
I al sector local. I, de fet, mira, ara me'n vaig cap a Vilanova per conèixer com pesca un pescador artesanal d'arts menors. Escolta'm, ens tornem a parlar d'aquí uns dies, vale? Que vagi molt bé.
Cuida't. Encantada, igualment.
Fins després. Igualment, a reveure.
Segueix la llum del far.
Us saludem els que us incorporeu al FAR, ja no només a través de la ràdio, a través de la freqüència de la vostra ràdio local, sinó també a través de les xarxes socials i del que ara us mostrarem, perquè a través de la imatge volem explicar-vos el dia a dia del sector pesquer de casa, del sector pesquer de proximitat. Sovint parlem dels arts menors, de la pesca tradicional, però moltes vegades us hem mostrat en què consisteix aquests arts menors i en què consisteix aquesta pesca tradicional. Doncs avui ho farem, i per fer-ho ens anarem cap a Vilanova i saludem a l'Ivan. Ivan.
Doncs sí, bona tarda. Avui, com podeu veure, hem vingut fins al port de Vilanova i la Geltrú per parlar amb un pescador de tota la vida, un pescador molt vinculat a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, evidentment també al barri marítim. Prové d'una família de pescadors, molts el coneixereu com els Barrineta, i avui doncs coneixerem una mica més sobre ell, sobre la seva tradició al voltant de la pesca, però a més també ens obrirà les portes de la seva segona residència, que com veieu és aquesta que tenim aquí darrere, i ens permetrà veure una mica com és el dia a dia d'un pescador en aquesta embarcació. En tot cas, el que fem és saludar l'Andreu Núñez. Andreu, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I primer de tot, explica'ns una mica com ha anat la pesquera. Evidentment, ara no tornes de pescar, ara
no,
ja
no.
Ens hem engalanat una mica, però com ha anat el dia?
Bueno, avui hem sortit de nit i ha estat un palet justet. Avui les captures han sigut un palet justetes, però bueno, ja entra en el joc.
Perquè vosaltres sou de Tresmall, per tant ara esteu agafant sípies, que seria una mica l'espècie de temporada, no sé si esteu agafant altres coses, que sou especialistes vosaltres?
A veure, en principi la pesca de Tresmall és una pesca de parada, vull dir que qualsevol cosa que passi, si té la mida per quedar-se enganxada en la malla de la xarxa, se queda. Ara, específicament ara l'espècie objecte que anem és la sípia.
I allotja com surten les sípies? Surten bé de preu o no?
Sí, enguany el preu s'ha aguantat molt. Sí, s'ha aguantat força bé el preu. Tampoc no hi ha cap quantitat, ha sigut un any una mica irregular de captures, sobretot molt produït pel que hem tingut un temps així una mica tot rarot, tot el que és el període de la pesca de la sípia, que va des de principi de març fins al juny.
Sí.
Fet així, tot plegat un temps molt rarot. I la sípia és un marisc que
necessita d'aigües tranquil·les, també, la sèrie.
Sí, de molt tranquil·les, de molt tranquil·les. O sigui, com més tranquil·la està, com més bon temps, s'apropa molt més a la costa. Es queda enganxat a baix i llavors les nostres xarxes la capturem a les nostres xarxes.
Escolta, va, avui també aprofitarem per parlar dels avantatges i dels inconvenients de treballar en mar. Avui parlarem de problemàtiques com, per exemple, la sobrepoblació de tonyines. És un problema que els afecta, i molt, en el cas de l'Andreu i, evidentment, de la resta de pescadors. I aprofitarem per explicar també que demà divendres hi ha convocada una aturada en el sector de la pesca. Al final d'aquesta entrevista us donem més detalls de la mà de l'Andreu, però abans de parlar de tot això, parla'ns una mica de la teva segona casa, l'avi Barrineta, suposo que també embarcació heretada per part de la família, el teu avi, el teu pare també es dedicava al món de la pesca, per tant suposo que ve d'aquí.
Sí, sí, sí. Abans teníem una barca d'encerclament, vam fer una reconversió de l'empresa i vam fer una coseta més petita. I vam anar a parar en aquest tipus de sistema de pesca. Des del 2003 estem pescant el tresmall. I bé, pues, bé, com tu dius, és la meva segona casa en tots els sentits, perquè gairebé passo més hores aquí que a casa.
De fet, de les embarcacions d'aquesta mida que podem veure al port, és de les poques que també està tapada, no? Està coberta, com podeu veure, deies, per evitar inclemències, no?, del temps.
Sí, sí, ara ja... Generalment les últimes construccions que s'han fet de vaixells es tendeix a tapar dintre de que es pugui pel sistema de pesca. I en el nostre, pues, sí que es pot, amb la qual vam optar per tapar-la gairebé, pues, per protegir del fred i sobretot del calor i el sol de l'estiu, com el d'avui, per exemple.
Ara de seguida nosaltres també ens protegirem, però ens explica'ns quantes persones aneu a bord i també com us organitzeu una mica.
Bueno, vaig jo i dos companys més. Un és el meu nebot i l'altre és un noi gambià que ja porta força anys treballant amb mi. I, bueno, pues és una cosa molt simple. Vull dir, és tot, gairebé tot automatitzat. Vull dir, aquell concepte del pescador d'abans ara ha passat una mica ja a la posteritat, pues, com parlàvem del tema de cabinar, de tapar tot el vaixell. Treballem amb moltes innovacions, les màximes possibles, per fer el menys esforç físic possible, també, clar.
Perquè vosaltres, tema horaris i tot això, suposo que sortiu de nit alguns dies, uns altres dies sortiu de dia...
No tenim horari. Segons veiem, segons... Sobretot molt també ens organitzem una mica quan és a l'hivern, sempre estem enganxats en els partes meteorològics, o sigui, quan hi ha un ventall, un forat per poder sortir, allò... entre un període de transició de bon temps i mal temps. Per això hem d'estar sempre a punt d'entre els 5 dies a la setmana que treballem, perquè treballem de dilluns a divendres i el cap de setmana descansem, que també toca. I no res, vull dir, és un horari que avui ha tocat de nit, demà tocarà de dia, segons el que veiem, fem.
Doncs fem una cosa, ens apropem a la barca, ens endinsem a bord de l'avi Barrineta i descobrim una mica com treballa l'Andreu, com treballen també els seus companys. No marxeu. Ja veieu, som a dins de l'avi Barrineta per conèixer doncs, una mica més el mitjà de treball de l'Andreu i per conèixer una mica com és el seu dia a dia. Andreu, si et sembla bé, fem una cosa. Explica'ns una miqueta com esteu organitzats a bord. És una embarcació, deies, per tres persones, sou tres aquí treballant. Una miqueta, si anem cap allà, veiem les xarxes. No sé si són aquestes les que heu fet servir per sortir avui a Mart o teniu unes altres.
Aquestes són les que es faran servir demà. Les que recollirem avui estan a l'aigua, ja estan treballant. En el cas hipotètic que tot vingui bé, pues, tal com les traiem les tornem a llançar, i si hi hagués algun problema, aquesta una miqueta és la de reserva que tenim per si hi ha algun problema no previst. O sigui, perquè no ens quedem sense poder treballar. Sempre en portem aquesta de reserva en si.
Perquè la gent des de casa també pugui veure-ho a través de les xarxes socials, que sapigueu que aquestes són les xarxes que fa servir l'Andreu i els seus companys per sortir en mar. Andreu, són xarxes força grans o què?
Bueno, en principi anem una mica per normativa. O sigui, la longitud de xarxes que podem llançar o treballar ve directament proporcional per la gent que anem embarcats. O sigui, tres persones pots portar X metres, dos persones pots portar X metres i una persona pots portar X metres. Vale?
Més eines que teniu a bord. No sé si ens pots ensenyar una mica quina és la teva oficina. Em fa una mica d'enveja. També et dic, amb aquestes vistes, mireu des de casa les vistes de l'oficina de l'Andreu. Són ben maques. I perquè us feu una idea, doncs, aquí és d'on l'Andreu hi treballa cada dia, com ha canviat el món de la pesca, Andreu, tot ple d'eines tecnològiques també aquí dins, a les oficines.
Sí, ara és tot informàtica i informàtica i informàtica, vull dir, arribes a un punt que si et falla alguna cosa, treballar a l'antiga, analògicament parlant, seria un suplici, és que faria festa. O sigui, ja ho he fet, m'ha fallat algun aparell, i si el taller mecànic que és fora, que en aquest cas és on treballem l'electrònica, és a Villa Joiosa, a Alicant, pues m'ha tocat agafar algun ordinador i prendre'l amb el cotxe cap allà. O sigui, preferit fer feina. Ai, fer festa.
De fet, recordo, Andreu, algun pescador, alguna anècdota que m'explicava i deia, ostres, si hem de començar a treballar a les 5 de la matinada, hem d'estar a la barca a les 4, una hora abans, per posar en marxa tots els aparells.
Sí, bueno, hem d'arribar abans, perquè és que tot són aparells en si. Motor, és que has d'estar pendent de tot. I és, potser tant no, però si quedem a les 5, doncs a quarts de 5 hem d'estar aquí, per posar les coses, optimitzar tot per poder sortir.
Perquè, no sé, ara en parlarem dels inconvenients també que us trobeu cada dia, dels obstacles que us trobeu els pescadors, i ara que parlàvem de tecnologia em venia al cap el tema de les càmeres que us volíem col·locar a bord. Em deies que vosaltres encara no les teniu.
Encara no. A veure, hi ha la llei que també estan debatint amb ella una mica, que no sap massa bé el que passarà, perquè és que és una llei que vulnera moltíssimes coses i està paralitzada en allà. S'ha de veure exactament a veure què passarà, però clar, és com tot, nosaltres som de l'escalafols més petits, i però tard o d'hora tot acaba arribant, o sigui, comença per dalt i acaba per baix. Vull dir que és una problemàtica que a la llarga, en el futur, si s'aplica, igualment la tindrem tots, Vull dir, no només seran els grans.
De fet, el que volem fer de seguida és parlar una mica també, com dèiem, dels obstacles amb què es troba el sector pesquer i fer-ho des de l'òptica d'una persona que els viu de ben a prop cada dia. En parlem de seguida amb l'Andreu. Obstacles amb els que es troben els pescadors cada dia quan surten a feinejar. Obstacles principals com poden ser la sobrepoblació de tonyina. Ho comentàvem a l'inici de l'entrevista. Andreu, un problema que us està afectant i força.
Sí. Arran de la protecció que es va fer per aquest peix, o sigui, la Unió Europea va fer una protecció per la captura de la tonyina. Anys enrere la tonyina es va esquilmar molt, però en cap cas pels artesanals, com podem ser nosaltres, cap del tipus de metodologia de pesca que hi ha aquí en el port, ni en els principals ports de Catalunya, sinó pels megatonyinaires que venien de França, els pocs que hi ha a Catalunya, que n'hi ha 3 o 4, es va esquilmar bastant l'espècie. Llavors es va decidir protegir-la i ara s'ha sobreprotegit tant que hi ha hagut una davallada brutal. O sigui, hi ha una superpoblació de tonyines que ens estem, els dos últims anys, és que ens estem quedant bocabadats, en el sentit de que l'altre dia mateix a la punta del moll estaven, hi havia, entraven al moll, sortien del moll, és un esperpent el que està passant. Què passa? Que és una espècie que està al cap de dalt de la cadena tròfica, no té depredador en el Mediterrà, i bueno, l'únic que fa és esquilmar les altres espècies, és selecció natural, no? El gros menys el petit. I ens estem trobant molt en això. A part, una de les altres coses que ens estem trobant, que aquesta espècie li apareixia, quan era normal desapareixia de les nostres aigües. I ara ja no desapareix. Vull dir, ja conviu al llarg de tot l'any amb nosaltres. Amb la qual porta de bòlit els altres peixos que nosaltres estem acostumats a pescar. O es posa remei, o aquí això petarà per alguna banda. Ja ho estem notant amb les altres espècies, mancances de les espècies, sobretot amb el peix blau, amb el tema nostre també de tot el que és sípia, pop, peix d'escata. Clar, no paren de menjar, és un peix que menja qualsevol cosa, des de gamba, que dius, hòstia, gamba, baixen a tanta profunditat, doncs també, perquè és obert per netejar alguna tonyina, i dins de l'estómac al netejar-la estava ple de gamba. Vull dir, és que si no posen remei, tenim un problema però molt, molt gros.
De tot això que m'explicaves, dues coses interessants. La primera és que l'Andreu i els seus companys feinegen treballant molt a prop de la costa. No és una embarcació que hagi d'anar molt lluny per poder capturar, doncs, en aquest cas, aquesta temporada, sípia. Vosaltres pesqueu aquí, em deies que aquí a l'entrada del port ja en trobeu de tonyina.
Sí, a la platja mateix. Jo estic al meu hàbitat natural de pesca en aquesta època de l'any, estic treballant tot el que és al voltant del delta del Llobregat, el que és Gavà, Viladecans, és on tinc la xarxa, Castelldefels, i ens hem trobat que vas llançant les xarxes a la mar i tot el que veus són tonyines, vull dir, arran de platja, amb el preceptiu problema de que les nostres xarxes, òbviament, ni estan preparades ni volem que estiguin preparades per capturar aquest tipus de peix, ens la trenquen, perquè són xarxes que el fil és molt fi, perquè no està per això, i ens hem trobat que aquest any, xarxes noves estrenades aquest any, estan plenes de passades, de forats d'aquests peixos, clar, peixos de 25, 30 quilos, 40 quilos és paper de fumar per ells. Vull dir, tal com la toquen, entren per un lloc i surten per un altre. Vull dir, ni se n'adonen. I ens trobem ja no tan sols amb això. O sigui, que competim directament amb un depredador terrible que ho està esquilmant tot i, a part, que ens estan desfent tot el nostre material de pesca.
S'ho menja tot, per tant, eh? Tot. Menja qualsevol tipus de peix, també.
Qualsevol tipus de peix, des de marís, des de peix blau, des de tot el que et puguis imaginar. És objectiu seu. I és un peix que necessita menjar sempre, perquè no para de moure's. És increïble.
De fet, avui ens ho està explicant l'Andreu, però nosaltres al programa n'hem parlat en diverses ocasions d'aquesta problemàtica. És un problema que s'estén arreu del territori.
Sí, vull dir, no és exclusiu ni de Vilanova ni de Catalunya. Vull dir, companys que parlem de tot el llarg del Mediterrani, s'està trobant el mateix. Hi ha uns quilos assignats, unes embarcacions que tenen aquests quilos assignats, no volen obrir el que és l'estoca que puguem optar als artesanals, que només poden optar alguns i són molt pocs i en quantitats molt, molt, molt minces. Ho hem denunciat en el sentit de dir, escolta'm, veniu, veieu que no és una invenció, no és que tan sols volem optar en aquest recurs, sinó, a part de que també volem optar en aquest recurs, és que aquí això petarà en qualsevol moment. Llavors ens queixem, és que no hi ha res. No hi ha res per molts motius, però un dels motius també és aquest.
En tot cas, ja ho veieu, un problema que, com diu l'Andreu, s'estén a tot el territori, nosaltres ho hem explicat, però més enllà de la tonyina, suposo que també teniu altres problemes quan sortiu en mar. Tot això el que té a veure amb plàstics, contaminació, brutícia, residus, suposo que vosaltres en recolliu molta també a les xarxes.
Sí. Ens estem adonant que cada any és més normal que la que hi ha una mica de mal temps, que remou una mica el fons. És una barbaritat la quantitat de plàstics que treus, des d'ampolles a plàstics, a bosses, on ens conscienciem tots plegats, no tan sols els pescadors, que en molts casos és que estem quedant com els escombriaires del mar, que ja estem dins un pla que es va fer a nivell de federació de cofradies, de recol·lecció de brutícia, que les deixem en els seus pertinents contenidors perquè es pugui reciclar i netejar el mar, sinó que és un problema de tots. Vull dir, ens hem de conscienciar que el mar no és una deixalleria i tot va parant al mar.
Vosaltres què feu amb els residus que trobeu? No sé si els heu de recollir, també portar-los a la confraria, què heu de fer?
Sí, tenim tot el que és al llarg del moll, tenim uns contenidors específics per recol·lectar tota aquesta matèria, plàstics que s'agafen, els guardem durant la jornada de pesca i quan arribem al port els dipositem allà. Ve una empresa al cap d'uns dies i els recull.
No sé si aquest any, tenint en compte també, bé, ja l'any passat vam viure el temporal Glòria, no sé si aquest any també amb els diversos temporals que es van viure, sobretot a principis d'any, durant els mesos de febrer, durant els mesos de gener i febrer, vosaltres heu patit també una mica les conseqüències i tot això s'ha agreujat una mica.
Sí, el problema és que el plàstic hi és, o sigui, pot estar enterrat un pam sota la sorra o bé sota el fang, però el plàstic hi és, i el tema és aquest, a la que remou una mica, com més gran sigui el temporal, el dia següent que vagis a pescar saps que aquell dia agafaràs pues, una quantitat bastant important de plàstics.
Sorprèn, perquè vosaltres, abans ho comentàvem amb el tema de les càmeres a bord, que vosaltres encara no les heu instal·lat, però sí que hi ha un seguit de mesures molt restrictives pels pescadors. Per exemple, ara em venia el cap ara mirant l'entrada del port, les cues que de vegades es fan aquí per bé, la gent estimant una mica el que ha capturat, perquè abans d'entrar al port ha de tenir una estimació de tot el que ha agafat. Hi ha un control també de captura.
Sí, sí. Nosaltres, en el nostre mètode de pesca, encara no ens toca perquè portem el diari electrònic de paper. O sigui que si no excedim els 50 quilos, una estimació directa no la fem, més enllà de que fins que no veiem el pes real, llavors ho passem, però les barques més grosses que porten el diari electrònic de pesca no poden descarregar el peix, o no poden, millor dit, no poden entrar al moll sense haver enviat una estimació directa i real de la quantitat de peix que porta, amb un marge molt petit d'error. Clar, els vaixells de pesca no porten bàscules ni balances, a més, és que pràcticament és impossible, no és una cosa que estigui quiet, el vaixell es mou, o sigui, tampoc podries fer un pes real. I ens estem trobant que s'han posat moltes sancions per aquest motiu, per variacions d'un 3% de l'estimació, unes coses que són ridícules, i més enllà de que la cofradia, una vegada vengut, passa a les administracions el pes real cada dia de totes les embarcacions. Vull dir, és que no entenem el per què es fa. Sembla que sigui una manera de com una trampa per recol·lectar diners. És que ni més ni menys sembla així, perquè si dius, ostres, que després no es fa d'altra manera, no. És així, vull dir, la cofradia de totes les barques passa diàriament el pes de la captura espècie per espècie.
En tot cas, mesures que recordo també, Andreu, fa uns mesos parlàvem amb l'Eduard Escolà, també pescador aquí a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, i ell també ens feia reflexionar una mica, no?, i ens explicava tot això que us trobeu cada dia que sortiu en mar. Per on creus que passa el futur del sector pesquer? Sé que és una pregunta una mica complicada, tenint en compte també que bé, s'està intentant, potser es passa agosarat el que diré, però ajudar el sector. Ara, per exemple, aquí a Vilanova es posava en marxa aquesta iniciativa de municipis, no?, per mirar, doncs, de fer-vos un cop de mà. Per on passa el futur de la pesca, i una miqueta si creieu que s'està fent suficient per vosaltres?
A veure, m'agradaria tenir una bola de vidre i dir-te el que passarà en el futur. L'únic que et puc dir que és incert. És incert per molts motius. Per de les problemàtiques que hem estat parlant, les traves administratives, que cada vegada són més grosses, no hi ha un relleu generacional molt clar. Moltes barques veuen que la gent, pues, acaba la seva vida laboral i no hi ha un relleu. El futur és incert. És incert en tots els sentits, en captures, el canvi climàtic ens afecta moltíssim, no tan sols en els pescadors, sinó en tot la gent del primer sector, que estem relacionats directament amb el que és el medi. No sé, és que no sé què dir-te, m'agradaria poder-te respondre, però no ho sé. El futur és incert. Ara, actualment, podries parlar amb molts pescadors i de mitjana edat, i el que tenen al cap actualment és poder arribar a jubilar-se. És així. Vull dir, imagina't lo incert que és, que no veuen més enllà. No podem veure més enllà. Hem de viure el dia a dia i veure com anirà evolucionant tot.
En tot cas, ara que parlaves de relleu generacional, en el teu cas em deies, els teus fills no estan vinculats al món de la pesca, i em fa la sensació que no estaran vinculats tampoc en un futur.
Jo crec que no, però bueno, actualment porto el meu nebot en el vaixell, que és, al fi i al cap, és com si fos un fill meu també, i no ho sé, ja et dic, no ho sé. De moment anem treballant i veurem a l'endemà Déu darà.
Doncs, Andreu, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva avui, deixar-nos passar a fer imatges, a fer aquesta entrevista i a fer aquest espai. Andreu Núñez, moltíssimes gràcies per participar avui al FAR. Ha estat un plaer parlar amb tu, reflexionar en veu alta sobre aquests problemes i aquests avantatges també. No ens oblidem que té treballar en mar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Doncs, ja ho veieu, Josep Maria, Isabel, em quedo aquí a l'avi Barrineta amb l'Andreu. adéu i ens veiem demà. Fins ara.
Vinga, doncs, fins ara. Gràcies, Ivan. Gràcies per haver-nos mostrat aquesta feina del sector pesquer, a través dels ulls d'aquest pescador, del seu indret de treball, de la seva segona casa, tal com ell mateix ens ha explicat com és el dia a dia d'aquests professionals del mar, dels quals en parlem molt, però en coneixem molt poc. Doncs avui és un dia important pel món del turisme, més enllà de la pesca, de la qual n'hem parlat tot just ara fa un minut. Avui és un dia important pel món del turisme perquè sembla que a partir d'avui es comencen a flexibilitzar les mesures que dificultaven el trasllat de persones per fer vacances, per fer turisme. Un sector molt important al nostre país, el turisme en general, el turisme nàutic i de creuer també, i que a partir d'avui sembla, repetim, que s'alleugereix, encara amb dades incertes i sense que es noti gaire. Almenys això és el que ens explicaven des del territori. Volem saber quina temporada ens pot esperar i, sobretot, com es valora aquesta obertura del turisme i tot això del QR, per exemple, no? aquesta nova eina que haurem de portar a sobre si realment volem viatjar dins de la Unió Europea. I per això saludem al Domènec Biosca, que és president d'Educatur i de l'Associació d'Experts d'Empreses Turístiques. Domènec Biosca, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Moltíssimes ganes de veure o tenir previsió de quina és la temporada turística que ens espera, sobretot amb noves eines i amb nous compromisos que haurem de prendre els ciutadans, no? Que si fer-nos PCRs, que si haver-nos vacunat, que si portar un QR... No sé com tot això pot influir a l'hora de fer o no vacances fora del país.
Sí, el passaport sanitari, o com vulguin dir, serà fonamental, i el que, lògicament, amb QR, amb facilitat tecnològica, i espero que acabem posant, igual que en aquests arts de seguretat que piten, doncs que hi hagi un art de seguretat que tot pogués passar i que, portant a la mà el QR, ja no tinc cap parada, sinó que puguis, sense parar, saltar-te aquest control per no anar-lo ensenyant a la mà com si fos l'entrada de cine, sinó que la tecnologia s'aplica també a la circulació. Això ens permetrà que tots aquells països que estiguin al color verd, doncs tinguin les portes obertes. Fonamental per Espanya és Gran Bretanya i Alemanya, tant per Balears com per Canàries. Hi havia molts britànics, però el que els ha passat és que han sortit corrents per no fer, o s'han quedat fins que puguin funcionar perquè hi hagi el color verd. Això vol dir que a finals de juny, meitat de juliol, perquè pot haver un xa-xa-xa, pelant i petràs, si no passa res, tornarem a tindre un moviment molt, molt, molt important de turistes que vindran tant a l'Espanya peninsular com a les illes. També és veritat que l'Espanya peninsular està movent-se molt, molt menys que pensava en el turisme interior, perquè ja sabeu que els estalvis han crescut molt, perquè hi ha gent que està amb diners propis, perquè hi ha gent que està jubilada, i tot això el que fa és que la gent es mou.
Dues qüestions. Per una banda, turisme britànic. I ho dic perquè, com que han marxat de la Unió Europea i han marxat en plena pandèmia, ara resulta que les mesures, evidentment, amb ells no els afecten i es posen les seves pròpies mesures. Per exemple, avui sentíem com qualsevol turista britànic que vingui a l'estat espanyol podrà venir amb normalitat, però quan vulgui tornar al seu país d'origen haurà de passar, ens deien, una quarantena. Exacte. I que aquest fet pot ser que limiti la presència de turisme britànic. D'altra banda, molt important, com deies, a les illes i a la zona del Delta de l'Ebre. No oblidem que hi ha molt vaixell, molt charter, que precisament es contracta des de la Gran Bretanya.
Sí. Jo crec que això de confinar-los i quan tornin no els exigirà a partir que hi hagi el passaport sanitari. Que el tenen que tindre, òbviament. El tindran que tindre, no? Ara, si no el tenen, si no s'han vacunat, si no, llavors, clar, tindran que fer una quarantena. També és veritat que hi ha països que fan amb més flexibilitat i altres amb menys flexibilitat. Jo espero que ho facin amb menys flexibilitat, perquè si no es pot notar un cert pitofe.
I quan parlem del retorn del turisme, parlem del retorn del turisme amb un horitzó de valors semblants als de 2019, o en cap cas aquest ha de ser l'objectiu, el número a aconseguir?
Home, no pot ser l'objectiu, perquè maig, juny són mesos molt importants a nivell turístic. Jo tinc l'esperança que si setembre, octubre fos en marxa tot el tema de l'incerso, que l'incerso oficial, però ja hi ha un incerso de tres grups importants de gent de viatges que ja estan fent moviments. Això també ajudarà. L'any passat ja també va bé, que estan també que hi hagi més moviment. També és veritat que al setembre i a l'octubre arranca tot l'hivern, a Gran Canàries, és molt important. És a dir, que potser no vindran a ser els llocs de la península i a Benidorm, eh? És a dir, que fins l'octubre és, i a Gran Canàries més són mesos que es recuperaran. No farem com l'any anterior, però jo crec que ens podem arribar a un 60-70%, el qual ens podem donar amb una moneda de canto, eh?
I tant. I una altra qüestió molt important. Canvia el turisme, i per tant, hem de canviar l'oferta, és a dir, canvia l'objectiu del visitant, l'esforç, el nivell adquisitiu del visitant, i per tant hem de canviar l'oferta, o això és una qüestió de temps?
Mira, canvien diverses coses. Primer, canvia l'exigència de la salut, però fonamental. És a dir, totes les mides corresponents tindran que estar. En segon lloc, el que canvia és que el client ja no vol estar, sinó que vol ser feliç. Tercer, vol dir que ja no s'emprens i no tenen que ser cocina, cocinero, jardí, jardinero, etcètera, etcètera, no, sinó que tots tenen que ser conquistadors, vendre electricitat. La quarta és que no tindrà que haver en apartaments. Tots tenen que ser un sol equip d'anfitrions, venedors i conquistadors. La cinquena és que l'objectiu, quan vas a treballar, és tots l'equip és convertir el client en ambaixador. Ambaixador proactiu i positiu. Si aquells 82 milions de turistes estrangers els haguéssim motoritzat i haguéssim estat convocant que vinguessin a ensenyar el que feia. Si a més tinguéssim ara utilitzat la seva informació, resulta que si haguéssim fet convertir-lo en ambaixador, t'imagines quants impactes haguéssim tingut? Perquè té més impacte 10 tuits, Instagrams, fotocalls d'un client que la publicitat que puguis fer, perquè estan parlant el mateix idioma i amb els seus compatriotes. Un canvi brutal, eh?
Sí, sí. Per tant, se'ns dibuixa per davant una revolució en el món del turisme que, evidentment, des d'aquí l'haurem de veure i voldrem explicar-lo i analitzar-lo. Domènec, ho deixem avui aquí. T'agraeixo molt aquest anàlisi ràpid, perquè crec que d'ara en endavant ens esperen moltes connexions per intentar traduir i identificar allò que ens passarà a partir d'ara. Moltíssimes gràcies per haver-nos
llegit. Estaré encantat.
Un plaer. Fins la propera. Gràcies, Domènec. A reveure.
Avui cuinem amb
Julia Navarro. Molta atenció, perquè avui la Júlia Navarro de quilòmetre0.cat ens explica una recepta centenària d'origen basc. Segur que algun cop l'heu escoltada. Parlem del marmitaco, que s'ha de fer amb bonítol fresc i que, si a més es fa amb un tall gruixut, molt millor. Un plat tradicional que a més està boníssim.
Hola a tothom. Avui us porto una recepta per mi molt especial, perquè és una recepta que me la va donar una amiga meva basca i és una recepta de família, que ja la feia la seva àvia. Anem a fer aquesta fantàstica recepta, 600 grams de bonito amb un sol tall, si pot ser. Dos pebrots verds, 100 grams de pebrot vermell, una ceba grossa, dos grans d'all, un tomàquet vermell gros, ben madur, un bitxo, una cullerada sopera de pasta d'anyora, en castellà seria el pimiento choricero, 100 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, 3 quarts de quilo de patates i farem un fumet. Amb què farem el fumet? Amb la pell i l'espina del bonito, amb força julivert, amb dos grans d'all i amb un tros de ceba. I així nosaltres farem aquest fumet, mitja horeta, el colarem i el reservarem. Llavors al peix li traurem l'espina i la pell, que serà per fer el fumet, i el tallarem a daus grossos. Això ens ho poden fer a la peixateria, que és més fàcil, i així no farem cap destrossa. Salem el peix i el reservem. És a dir, per una banda tenim el peix reservat i per l'altra ja tenim el fumet fet i colat. Llavors anirem per fer un, no un sofregit, sinó un ofegat de verdures. És a dir, amb la ceba laminada, els alls laminats i els pebrots a trossos, el tomàquet, farem un ofegat de verdures. Primer posarem la ceba, els alls i els pebrots i després afegirem el tomàquet. Això ho tindrem coent uns 15 o uns 20 minuts. Per no allargar-me, després ho busqueu a la recepta, que us encantarà. Aleshores, un cop tenim aquest sofregit o aquest ofegat fet, hi afegirem les patates, però esqueixades, netes, pelades i esqueixades. Cobrirem tot això amb el fumet i ho deixarem a foc mig uns 20 minuts. Rectificarem de sal. Quan les patates estiguin cuites i veurem que la verdureta mig desfeta, pararem el foc i afegirem el bonítol, sacsejarem, taparem i el deixarem reposar 10 minuts. És a dir, el bonítol es fa amb l'escalfor residual a baixa temperatura. Queda melós i boníssim. Però compte, el bonítol, quan tirem les patates i les posem a bullir, hem de treure el bonítol de la nevera perquè ens agafi temperatura ambient. Repeteixo, el bonítol es cou amb el foc parat i d'aquesta manera hi tindreu un marmitaco tradicional extraordinari. I això és una recepta de les germanes Arantxa i d'Orleta Beitia del País Basc, una recepta centenària. Espero que la feu i que us agradi i que vagi de gust.
Moltíssimes gràcies, Júlia. Provarem aquest marmitaco, sens dubte.
El preu del peix.
I a la recta final del programa ens n'anem per conèixer el preu del peix. Cap on anem avui, Andrés?
Anem a Cambrils, parlarem, acabem la secció per saber el preu del peix. Ho fem amb la companyia de la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, amb la Clàudia Masdeu.
Clàudia, molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Com comencem la setmana? Va, Clàudia, dona'ns bones notícies.
Ostres, doncs no sé si us les puc donar, eh?
Vaja.
Sí, sí que per una banda anem bé en quant a preu, però en quant a pesquera anem una miqueta justets.
I bona tarda, Clàudia. Quin és el motiu de que vagi així fluixet?
Bueno, la veritat és que no ho acabem de saber. Portem un any bastant fluix. Creiem que, bueno, els pescadors creuen, tenen la teoria que, evidentment, doncs un any amb un temps que no ha acompanyat gaire, últimament, a més, tenim moltes corrents, no acaba d'arribar aquella calma de l'estiu, de la bona temporada que tenim en aquesta zona, i esperem que en els propers dies i com a moltes setmanes ja hi ens arribi aquesta calma que dona peu a una bona pesquera i a una bona quantitat de peix.
Clar, de fet, avui sí que hem tingut bon temps relativament, aquí a terra almenys, una miqueta de vent potser. Ahir sí que va fer mal temps, la setmana passada també, el que comentaves, no acaba de fer net del tot, perquè a quina hora sortiu a pescar?
Bé, ara mateix, com les d'arrossegament estan en veda, que són les que surten a dos quarts de set del matí, més o menys, tenim els arts menors i l'encerclament. Els arts menors, depenent de l'espècie que prefereixen buscar, surten a una hora o a una altra, però ells acostumen a sortir de matinada, d'acord? Sempre recullen la xarxa a aquella hora, i l'encerclament doncs, surt a les 12 o 1 de la nit per poder tornar a primera hora del matí cap a port.
De quantes barques estem parlant, més o menys?
Ara mateix, que no estiguin en veda, tenim 7 embarcacions i les 4 d'encerclament.
I amb aquesta flota que ha pogut sortir avui, has dit que ha anat fluix, però en concret, què heu pogut pescar?
Doncs, bueno, hem agafat les espècies habituals. La veritat que no ens hem mogut gaire de lo que agafem normalment, perquè en dies com aquest el que s'asseguren és tenir una mínima pesquera i, per tant, anar a les espècies que tenim assegurades per la zona, com són el lluç, com és el moll, com és el pop.
També algun escamarlà, algun llumato...
Avui no hem tingut sort amb aquestes espècies i bueno, poqueta cosa més, una miqueta de, bueno, sardina i saitó, avui també hem tingut, per sort, d'això, la pesquera de l'encerclament la tenim una miqueta variable últimament, i els dies que per sort ens acompanya aquestes espècies, doncs estem molt contents amb el peix blau i avui ha sigut un d'aquests dies, així que podem aprofitar menjar una miqueta de peix blau, de saitó i sardina, que és molt sa i és típic de la dieta mediterrània.
Home, i a més, és el que toca aquesta per temporada i econòmic, és dels peixos econòmics, dintre del que hi ha, però és dels peixos econòmics, Clàudia.
Així és un dels peixos que surt més bé de preu pel consumidor sí. final, i a més té moltíssimes variants de taula. De vegades ens quedem una miqueta amb lo bàsic, però tenim moltíssimes possibilitats amb aquestes dues espècies, i és algo que hem de donar a conèixer, i això també és tasca nostra, eh?
I tant.
És un dels propòsits que tenim.
Home, escabatxar-ne és una. Mira, saps? Escabatxar-lo, per exemple.
I tant. I tant. Inclús l'arròs, el caldo que pots fer amb el peix blau és un caldo molt, molt sabrós, i és una cosa que no és gaire coneguda o no és gaire extensa.
Doncs serà qüestió d'un dia parar-nos un moment i explicar com es pot fer un caldo amb peix blau, que segur que deu ser molt senzill i que ens pot ajudar a consumir aquest peix de proximitat, de qualitat, fresc i sostenible, molt important.
Escolta'm... Exacte, quan vulguem fem un parell de receptes i ja veureu com ens hi aparem els dits.
Doncs Clàudia, t'agafo la paraula, vinga, ja ho lligarem això. Mentretant, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
A vosaltres, que vagi bé.
Cuida't, fins després. A reveure. Andrés, li agafem la paraula a la Clàudia, que ens fem aquest parell de receptes que ara mateix ens prometia.
Sí, sisplau, són les 6 de la tarda, però jo tinc gana ja, eh?
Escolta'm, de menjar bé a tota hora del dia, tu.
Sí. No hi ha límit.
Gràcies, Andrés, que vagi molt bé.
Fins ara.
Doncs feu cas a la Clàudia i a les recomanacions que ho fem des del Far. Si podeu, baixeu a la peixateria al costat de casa i compreu qualsevol de les espècies fresques que allà us ofereixen. Peix de qualitat, segur, i de proximitat. Demà, al Far, a les 4, hi tornem. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Al restaurant El Volantí tenim ganes de retrobar-vos. Per això hem reobert la terrassa amb nous racons per a gaudir de la gastronomia amb vistes a la badia més vella del món.
El Volantí cuina productes de qualitat i de quilòmetre zero. Les nostres pizzas artesanes estan cuites amb ingredients de primera.
Servei de cuina per emportar i gaudir la nostra gastronomia amb qui més t'estimes on més t'estimis.
Ja pots fer la teva reserva al web elvolantí.com o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 54 12.
El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Escolta'm, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera vegada. Recordes?
Tu sempre igual.
No em deixes que parli.
Ets sempre igual. No tens remei.
Tu m'has pres tots els sentits.
Sempre igual. Doncs ara, digue'm que tornes. Boig de tant que et faig petit, que et vols morir.
Tu ets com el vent, que porta violins i roses.
No m'enredis, no em menteixis més.
T'ho dic de veritat.
Violins, cel i roses, pots parlar-ne si vols amb una altra. Violins i roses només m'emocionen. Quan em va bé d'escoltar i esperar, quan m'il·lusiona pensar què pot passar. Paraules, paraules, paraules.
Escolta'm.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho prego.
Paraules, paraules, paraules.
Et juro.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.